Voltants de Torrebesses. Hivern, mitjan segle XVIII. La veu d'alarma la va donar en Mateu, un veí del poble, quan ja havien decidit aturar les batudes i suspendre la recerca, que després de 4 jornades havia resultat infructuosa. Els homes havien buscat sense descans, de dia i de nit, il·luminant-se amb torxes, fent globs d'aiguardent per suportar la gelada, bufant-se les puntes dels dits embolicats en llana, colpejant els peus contra la terra dura quan els semblava que no els circulava la sang. Aquell fred era terrible, una gelabror intensa i humitosa que se't ficava dins dels ossos i et congelava la respiració. Ho havien intentat tot, fins i tot hi havien portat els gossos caçadors d'olfacte més fi, però no van aconseguir trobar-la. De mica en mica, a mesura que passaven les hores, el desànim i la desesperança es van ensenyorir del grup. Se sentien cada cop més desmoralitzats, ja no sabien per on tirar. Al capvespre del quart dia, esgotats i en silenci, van acabar aplegant-se a la vora d'un marge pedregós. El batlle, com a autoritat responsable de les batudes, dictaminar que no hi havia res a fer. La Joana havia desaparegut i el millor era acceptar la derrota. Ningú no ho va discutir i el batlle es va comprometre a comunicar-ho a la mare, l'única família que la nena tenia. Frustrats i amb el cap cot, els homes van enfilar el camí de casa. Mateu vivia en direcció contrària, als afores de Torrebesses i gairebé a 1 quilòmetre de les darreres masies, a tocar de la llinda del bosc. Es va acomiadar dels altres i va avançar amb lentitud, arrossegant les passes per damunt de les herbes gebrades. Ja no era un jovenet, estava molt cansat i les seves cames primes i velles no l'aguantaven gaire. Caminava amb cautela, no volia relliscar. A més, se sentia molt malament. No podia desprendre's del record de la petita Joana, la criatura menuda i riallera que trobava tot sovint corretejant pels carrers del poble amb la resta de la canalla. Què li podia haver passat? Com era possible que no aparegués enlloc? De cop i volta, a la ratlla de la zona boscosa que limitava amb casa seva, alguna cosa li va cridar l'atenció. Va esforçar-se per fixar la vista enmig de la color groguenca del crepuscle. Sí, allà hi havia algú. Una figura dempeus, quieta com una estàtua. Una persona a qui de seguida va reconèixer. Una presència inquietant que el va contorbar. Sense saber per què, va decidir apropar-s'hi. Després va pensar que un designi diví l'havia guiat. Tot vigilant on posava els peus, amb el cor neguitós, va fer cap fins al lloc on la figura continuava impertèrrita, com si fos de pedra, amb els ulls clavats en algun punt incert als seus peus i les mans brutes de terra. En arribar, Mateu no va obrir la boca. Només va resseguir, batallant amb un pressentiment incontenible que pugnava per ofegar-lo, la mirada fixa de la figura impàvida. I va ser aleshores que va irrompre el terror. Allà sota, colgat entre el carrascà feréstec, hi jeia un cos diminut, un cadàver desgavellat, lívid, amb els braços inerts i la cara inflada. Era Joana, la petita Joana. El seu rostre començava a descompondre's i semblava una màscara grotesca, una carota de carnestoltes que reflectia a clapes la pàl·lida llum verda del sotabosc, agullat de gebre. Mateu va voler cridar, però la veu no li va respondre. Es va girar lentament cap a la figura encara immòbil i, espaordit, només va encertar a assenyalar-la amb un dit trèmol i acusador. Un dit nuós i esquelètic com un sarment de vinya.
La vella Agustina li aguantà la mirada, però només uns segons. Després s'aixugà les mans en les faldilles i maldestrament, com si tingués por d'entrebancar-se, va fugir a gambades, fonent-se amb els arbres i resguardant-se apressadament dins l'espessor de la boscúria. Sentia el cor a les temples un batec embogit que li dificultava la respiració i li enterbolia els ulls, però no es va aturar. No podia fer-ho. Havia de córrer, amagar-se, allunyar-se del poble tant com fos possible. Perquè si la trobaven, estava perduda. L'obscuritat va arribar oportuna i li va permetre alentir una mica el pas. Penteixava follament i un pes de ferro li obturava els pulmons. Ja no tenia edat per suportar aquella cursa. Si no descansava uns minuts, no podria continuar. Fitant l'espai esquerra i a dreta, el gest atemorit, es va deixar caure amb desesma damunt la soca d'un àlber. Reposaria uns instants i reprendria la marxa. Havia de pensar on ocultar-se, a la cabana no hi podia tornar. Seria el primer lloc on anirien a buscar-la. Fregant-se la cara amb les mans, desesperada, es va maleir interiorment. Havia estat una inconscient, una estúpida, una beneita de primer ordre. Per què no va desoir les veus que la cridaven? Per què no va ignorar el murmuri de la taranyina macabra que l'assetjava des que va néixer? La crida del xiu-xiueig pervers que li tormentava l'existència. En un sol dia havia esgarrat l'esforç de molts anys de prudència, de renúncia i de silenci. L'havia destruït sense llançat a la brossa a la porqueria. Ara, quan ja era una anciana, quan ja semblava que podia sobreviure a la condició que la marcava, s'havia deixat vèncer com una principiant. Ho havia espatllat tot i s'havia posat a excavar absurdament el clot profund de la pròpia tomba. Es va premar els ulls fins que li van fer mal, però la crua visió es va mantenir intacta. Ella ja ho sabia, que res no la faria desaparèixer. Les emmagatzemava totes, no podia desfer-se'n. Eren allà, impertèrrites, darrere de les parpelles, impreses a les retines, estampades a foc dins el cervell. A foc! Li retornava el foc, li retornava! Però ella no ho volia. Ara només li importava la Joana, la ignorància irresolta al voltant de la Joana. La dolorosa imatge de la petita convertida en un rebrec de carn que es podria, en un esquinçall trencat i profanat que costava reconèixer i que només uns dies enrere havia estat una nena preciosa i plena de vida. Amb un lament, Agustina s'alçà. Li va costar una mica, li havien marxat les forces i es va estremir. Amb alba de fred, gairebé no sentia ni les cames ni els braços, però no podia quedar-se allà. El vell Mateu l'havia vista suplujar-se dins del bosc i així que avisés les autoritats, seria el primer indret on la buscarien. Va comprendre que només tenia un lloc on anar, si més no durant aquella nit de glaçada i boira espessa. S'hi amagaria en silenci, no encendria cap foguera, no faria soroll. Aguantaria la inclemència del temps, quieta com una morta. Després, quan arribés l'albada, ja pensaria què havia de fer. Ranquejant amb les arrugades galtes humides de gebre i les mans tremoloses, es va estrènyer contra el cos la trotinada jupa. Respirava amb dificultat. A cada espasme, petits núvols de l'egasó sorgien d'entre els seus llavis. Es va estremir de nou, esgotada, i s'allunyà feixugament cap a la boca de la cova.
És morta! És morta! La Joana és morta! L'ha matat la bruixa! L'ha matat la bruixa! És morta! És morta!
Mateu va arribar a Torrebesses amb les cames enrampades i esgaripant com una bèstia ferida, l'horror i la ràbia penjats a la gola ronca. El poble, que reposava asprement després dels 4 dies de recerca inútil, es va deixondir a contracor. El titilar d'algunes espelmes s'insinuà darrere de les finestres i les primeres portes van començar a obrir-se. Va aparèixer una torxa, després una altra, i al cap de poc Una petita concurrència malvestida i somnolenta es congregà amb curiositat a la vora del vell.
Què passa?
Què dius de la Joana?
On és la nena?
On és la nena?
L'has trobat?
L'has trobat?
Has trobat la Joana?
Has trobat la Joana? L'has trobat?
Els veïns es removien amb impaciència. Mateu no s'expressava amb claredat. Parlava a batzegades, amb la veu ofuscada per l'esforç de la correguda. Va estossegar una llarga estona, però alhora no deixava de cridar.
És culpa de la bruixa! Jo ho he vist! Ha estat la bruixa! Ha estat la bruixa!
En pocs minuts, tot Torrebesses va ser a la plaça. Fins i tot els nens, la majoria companys de joc de la menuda, van escapar-se del llit. El batlle va arribar apressat, reclamant la presència de l'agutzil, i la congregació humana al voltant del vell Mateu es convertí de seguida en una multitud neguitejada i ansiosa de notícies. A la mare de la nena la va portar del braç el capellà del poble. La dona plorava amb rius de llàgrimes, però no va poder evitar que els ulls li traïssin, encara, un breu llambreig d'esperança.
«Explica't bé!»
ordenà el batlle en Mateu.
«A veure si entenem què dius!»
De mica en mica, el vell va aconseguir asserenar la respiració. La seva cara macilenta semblava desfeta a la llum de les torxes, que ja eren molt nombroses. Com va poder, va referir els fets. El diminut cadàver abandonat. Aquell cosset infantil que abans es deia Joana i que ara es podria colgat a la intempèrie, desencaixat per la mort. I la figura de la bruixa mirant-se'l sense moure un múscul, amb les mans empastifades de terra. Freda com un tros de gel. Inexpressiva, hieràtica, mancada del sentiment més elemental, perquè contemplava la seva obra, perquè era ella, Agustina la bruixa, qui l'havia matat. Agustina la bruixa, l'assassina de la tendra i innocent Joana. No va caldre res més. Mentre el bri d'esperança s'esborrava de la seva mirada, la mare de la nena va caure a terra, desmaiada i sense sang, com un fardell. El mossèn i les veïnes es van ajupir a auxiliar-la, però el batlle no va perdre temps i s'afanyà a donar instruccions. L'agutzil marxà ràpidament a posar en marxa el dispositiu d'alerta. Al cap d'un instant, el greu repic metàl·lic de les campanes de l'església va trepanar el silenci de la nit com una horripilant esgarrifança sonora. Els pocs veïns que encara no hi eren, perquè gairebé tots vivien als afores, van arribar molt de pressa. Un murmuri d'espant recorria les fileres d'homes que el batlle i l'agutzil van arrenglarar per iniciar la batuda. Les dones i els nens havien tornat a casa. Van rebre ordres estrictes de tancar-se dintre i no sortir per res del món. La bruixa era dolenta. Una enviada del dimoni. Un ésser imprevisible i perillós. No es podien arriscar. Tanmateix, el batlle va voler transmetre un missatge de calma.
«Que ningú no pateixi!»
va sentenciar abans d'iniciar la marxa cap al bosc.
«Nosaltres ho arreglarem! Ja ho hauríem d'haver fet! Fa massa temps que coneixem les seves arts diabòliques! Us jurem que venjarem la mort de la petita Joana! Aquest crim no quedarà impune! Buscarem la bruixa! La trobarem i farem justícia! Ara més que mai hem de tenir fe! Nostre Senyor ens ajudarà! Déu està de part nostra!»
Gairebé no va dormir. Encongida en un racó arraulida com un animal perdut contra les parets de la gruta, apenas va clocar els ulls. No s'ho podia permetre. Havia de mantenir-se en guàrdia, atenta a qualsevol soroll. Per si s'hi acostaven, per si venien a buscar-la. No estava segura que no coneguessin aquell amagatall, malgrat que la cavitat que li donava accés, una mena d'orifici que semblava una boca desdentegada, quedava molt ben dissimulada enmig d'un desordre irregular de roques superposades. Agustina tremolava. Entapissat de verdet, el terra de la cova li torturava les natges i el fred s'havia convertit en un clau roent que perforava cada porus de la seva pell flàccida. A l'estiu era diferent, un indret fresc i tranquil on protegir-se. S'hi havia refugiat moltes vegades, sobretot quan encara era una nena, quan no comprenia allò que li passava i sentia que havia de fugir d'ella mateixa, de les visions implacables que la perseguien. S'arrupia contra el mur, al fons de la caverna, i es premia els ulls per no veure-hi i es tapava les orelles per no sentir. Però sempre resultava debades, mai no servia de res. Quan li va semblar que tenia edat per entendre-ho, la mare li ho va explicar. «No podem evitar-ho, filla. Les coses ens venen, les sentim, les contemplem, les sofrim. No sé quin nom té el nostre do, tampoc no sé si és un do o una maledicció, però existeix i no s'hi pot fer res. Forma part del món des de fa segles i passa d'àvies a netes, de mares a filles, només a les dones, sempre i només a les dones». I l'Agustina va viure amb allò, amb l'anticipació de les malalties, dels accidents, de les desgràcies de la família i del poble, amb la percepció palpable de cada mal averany, de cada dolor, de cada mort. La mare l'havia preparat. «No diguis mai res. No avisis ningú. Has de callar sempre. Si no, et faran mal. Es pensen que som dolentes, que ens guia el dimoni». La nena Agustina no ho va acabar d'entendre. Ella només desitjava ajudar les persones. Per a què volia el do si no podia usar-lo? Però la mare va respondre que no es tractava de voler el do, que els havia tocat i prou. També va dir-li que la gent no estava preparada per assumir que el do existia i que per això generacions de dones abans que elles ho havien pagat molt car. No hi havia altre remei que mantenir-se ocultes, secretes, sense que ningú no notés la seva condició. Els anava la vida. Agustina va intentar obeir la mare. Va provar de passar desapercebuda enmig d'una existència isolada. Va esdevenir la dona solitària de la petita cabana dels encontorns que malvivia de recollir herbes medicinals per vendre-les a les fires de la comarca, forçadament aliena als esdeveniments del poble, a les vicissituds de la gent que la rodejava, a les penes i trasbalsos dels veïns, però també a les alegries. Mai no va freqüentar les festes majors, ni els espectacles de carrer, ni els oficis eclesiàstics. Mai no es va divertir. Mai no va arribar a fer cap amic. La cova posseïa la fredor d'una tomba, convertida en un tremolós farcell de roba manyugada com podia entre els plecs de la jupa. Agustina va sentir-se més perduda que mai. La feixuga nit l'agullonava amb les urpes dels records. I els records, els seus records, no tenien pietat. Si mirava enrere, comprenia clarament que s'havia equivocat de mig a mig. Aïllar-se de la resta d'habitants del poble havia estat un error. Només havia servit per esperonar-los la imaginació i alimentar la llegenda i el misteri. Amb la seva actitud de reserva havia provocat el contrari del que volia, havia generat malfiança i aprensió. La por i la superstició dels altres la van devorar i aviat va adonar-se que la consideraven una empestada, un ésser malèvol, que prevenien els nens contra ella. Gairebé no podia suportar que tothom s'apartés al seu pas, que les criatures fugissin esporuguides. Quin mal els havia fet? I va entendre llavors les paraules de la mare. El do no era un do. Era una maledicció. Una maledicció terrible que no podia defugir. Que l'assaltava en qualsevol indret, en qualsevol moment, en el son i en la vigília, de dia i de nit.
El batlle va disposar que l'agutzil i dos homes amb en Mateu de guia, es dirigissin al lloc on hi havia el cadàver. No podien deixar-hi la Joana més temps, mal sepultada entre l'herbatge damunt la terra freda. Era una falta de respecte imperdonable. Un sacrilegi. La petita havia de tornar a casa. La seva mare voldria abraçar-la, rentar-la i amortallar-la com es mereixia. Arrencar-li del cos diminut, de la carn candorosa d'infant, les restes infames de l'abjecte assassina. L'agutzil, sempre amatent a la seva obligació, després de portar la Joana a casa, s'uniria de nou a la batuda. El gruix dels homes, amb dificultat per mantenir aquella mena de silenci postís que la gravetat de la situació semblava imposar-los, van formar una rotllana a l'entrada del bosc. Molts especulaven sobre què havien de fer i remorejaven amb veu cada cop més alta, indignats, excitats, desitjosos de lliurar-se a la còlera salvatge que els cremava per dins. Però el batlle no volia perdre temps. Tot brandant les mans amb impaciència, els va fer callar. Calia prendre decisions. Mateu els havia explicat que la bruixa s'internà en l'espessor dels arbres en direcció est, a través d'un camí feréstec que no es trobava en la ruta de la seva cabana, que més aviat se n'allunyava. És clar que hi hauria pogut tornar fent una amarrada i buscant dreceres, però tots van convenir que no semblava probable. Després que en Mateu la descobrís al lloc del crim, era evident que no tornaria a la cabana. Seria el primer indret on tothom la buscaria. Però, aleshores, on s'estava amagant?
La bruixa és vella, no pot córrer gaire.
Això no ho sabem. La màgia negra està de part seva.
És veritat, potser pot volar i tot.
Ens hem d'afanyar, si no, no l'atraparem.
On es pot haver ficat en plena nit?
És un ésser del dimoni! Fa servir les males arts!
Sí, és un ésser del dimoni!
És un ésser del dimoni!
Sí, sí.
La incertesa i els nervis recorrien el grup, amb una onada de ràbia cada cop més intensa. Desenes de torxes brillaven en la nit, oscil·lacions de llum que les ràfegues de vent arrencaven a les flames. Els homes van començar a perdre la poca calma que els quedava. S'interpel·laven els uns als altres amb una cridòria creixent, irada i furiosa.
Què estem fent aquí? Busquem per tot el bosc!
En algun lloc ha de ser, no?
Estem perdent el temps! Segur que no ha anat gaire lluny!
Vinga, vinga, marxem!
I es van començar a moure cap a l'interior de la boscúria, amb la lluminària de torxes que semblava incendiar un firmament hipnòtic i real, mancat d'estels.
Només una vegada s'havia deixat vèncer pel do. Només una. D'això feia més de 15 anys, però no havia pogut oblidar-ho. La mare ja era morta i qui sap si per aquest motiu no va ser prou prudent. No va tenir en compte les seves ensenyances, els seus consells valuosos i experimentats. I es va deixar anar. Tot havia succeït en una calorosíssima tarda d'estiu. El sol cremava i els veïns del poble assistien a l'ofici en memòria del noble senyor del castell, traspassat a causa d'un atac de feridura la setmana anterior. Era diumenge i l'església estava a vessar, plena de gom a gom. S'hi havien aplegat des del més gran al més petit. Ningú no podia fer un lleig a l'hereu del finat, el nou amo de la majoria de terrenys que abastava la vista, posseïdor de centenars de caps de bestiar, hectàrees d'oliveres, camps de conreu, cavalls i finques. De manera que tothom era allà, amb devoció fingida o certa, ofegats de calor i mostrant el compungit capteniment que l'ocasió exigia. Tothom menys l'Agustina, la persona no grata. Ara, gairebé congelada contra el mur de la cova, la vella lamenta més que mai haver-se comportat com ho va fer, ignorant els advertiments de la mare. Renega de si mateixa per haver estat sincera i confiada, per haver-se preocupat per la seguretat dels altres, per la vida dels altres, perquè li van retornar la bona voluntat amb malícia, l'intent d'auxili amb menyspreu, la generositat amb insults, vexacions i dolor. Quan va irrompre dins del temple cridant que tothom marxés, que s'acostaven les terribles llengües de foc i que si no sortien hi hauria una gran desgràcia. L'únic que va aconseguir és que l'arrosseguessin cap al carrer com si fos un animal, estirant-la dels braços sense miraments enmig d'un esbronc furibund. I encara ella, profundament trasbalsada per la seva visió, va decidir perseverar i es va llançar de nou amb feresa contra l'entrada principal de l'església. Però va resultar inútil. Des de dins havien trebat la porta. Volien foragitar-la, evitar la seva presència, assegurar-se que no tornés a entrar. I fou just aleshores quan la visió es va fer real. Les intuïcions no fallaven. No li havien fallat mai. Les tenia totes acumulades al fons de la mirada, dins del cap i del cervell, certes com una tortura. I les llengües de foc, que ningú no va esbrinar d'on havien sorgit, qui sap si foren provocades per la calor brutal, els vitralls insolats o l'acumulació d'espelmes, van devorar l'edifici en uns instants brevíssims, fulminants. I els homes, enmig del pànic desfermat, atorrollats pels plors i els esgarips del terror més pregon, els va costar una eternitat destrabar la porta. Va morir molta gent, asfixiats o cremats, nens i adults, vells i joves, mares i fills. A la desgraciada Agustina, que plorava impotent i vençuda a l'altre cantó de la plaça, li van retornar amb escreix l'esforç desinteressat per evitar la tragèdia. La pallissa que va rebre, feta de punyades, puntades de peu, pedrades i bastonades, gairebé li va costar la vida.
La penetrant obscuritat del bosc complica molt la recerca. Si aparten la mirada de l'arc de llum de les torxes, els homes no veuen res. A més, estan molt cansats. Gairebé no van tenir temps de ficar-se al llit després de les 4 jornades de batudes. De seguida va arribar en Mateu escampant a crits la descoberta del cadàver i van haver de mobilitzar-se de nou. De fet, només els manté drets l'intens desig d'impartir justícia, la necessitat visceral de reparar per sempre el cruel assassinat de la petita Joana. De mica en mica han abaixat el to de veu. El batlle els ha demanat que reservin les forces. Tampoc no els convé fer soroll. Si la bruixa s'amaga per aquells varals, és millor que no el senti, que no sàpiga que són a prop. Per fortuna, el terra és ben moll, encatifat de fulles mortes i enfangades, colgades sota un mantell d'humitat gèlida. Gràcies a això, les passes dels homes no emeten cap cruixit. Resulten pràcticament inaudibles. Nostre Senyor els protegeix i la bruixa no podrà percebre la seva arribada. De moment, però, aquestes precaucions no donen fruit. Els homes caminen a cegues sense saber ni intuir on pot ser l'Agustina.
Tot i que encara és fosc, l'anciana s'adona que l'aurora s'acosta. La temperatura ha baixat encara més i l'aire dins la cova sembla un cristall a punt de trencar-se. El silenci és abissal, tan profund que xorda els timpans. La vella somica, les extremitats entumides, la barbeta i el nas gairebé congelats. Intenta amagar les mans als butxacons de la jupa, però no li serveix de res. Quan al vespre es va refugiar allà dins, ja sabia que es tractava d'una mesura passatgera. El rigor hivernal converteix la gruta en un lloc inhòspit on resulta impossible romandre. I ella és una dona feble, carregada d'anys, sense roba d'abric, que ni tan sols no ha pogut encendre un petit foc per escalfar-se una mica. Si no s'espavila, no podrà aguantar. No suportarà aquell fred inhumà gaire estona més. Però què pot fer? Desesperada s'adona que ho ha perdut tot. La cabana on ha viscut sempre, primer amb la mare i després sola, i les seves humils pertinences escasses, però pròpies. 4 vestits, els estris per recollir plantes, les peroles de la cuina. Què farà ara? On anirà? Com és possible que hagi estat tan imprudent? No coneix ningú que la pugui ajudar, ningú. La solitud amarga de la seva existència se li amuntega a l'esquena, al front, a les temples, i un incontrolable doll de llàgrimes li nega els ulls. No veu altra sortida que fugir de Torrebesses. Allà no té salvació. Haurà de buscar un lloc diferent, una vila més gran on sigui possible passar desapercebuda. Du algunes monedes a la butxaca, però són molt poques. No creu que en tingui prou per llogar un espai on dormir, encara que sigui un recambró miserable. De moment, buscarà xupluc en algun casalot abandonat. Sempre n'hi ha de casalots abandonats a les rodalies dels pobles. S'aixuca el plom amb una manotada. Ara el que urgeix és marxar. Aviat serà de dia, no es pot aturar més. Si descobreixen que és a la cova, la caçaran com a un conill. Es posa dempeus amb molta dificultat. La gelor li ha engarrotat els músculs. Tentinejant, fa una passa, després dues. No sap si tindrà forces per tirar endavant. Se sent tan vella. Com ha pogut arribar a aquest punt? Si ella l'únic que desitja és pau, pau! I un raconet on instal·lar-se, per pobre que sigui, sense fer mal a ningú.
Amb les primeres llums, la batuda rep l'ordre de replegar-se. El batlle ha fet córrer la veu i el missatge ha volat entre la vegetació de boca en boca. A poc, un degoteig d'homes, debilitats i amb fam, comencen a congregar-se al vell mig de la clariana. El batlle està rabiós. S'adona que haurà de reconèixer que han fracassat, si més no de moment. No troben la maleïda bruixa, com tampoc no van trobar, després de 4 jornades de recerca interminable, la petita Joana. I el pitjor és que la nena era allà mateix, ben a prop, just a l'altre cantó del poble. Tota l'estona l'havien buscat en direcció contrària, allunyant-se a moltes hores de camí, però sempre cap a l'altra banda. El batlle rebufa i pica de peus a terra, frenètic. Es va equivocar, no pot negar-ho. De moment ningú no l'ha criticat, però sap que és qüestió de temps. Els homes estan cansats i molt enfadats. Si la vella no apareix, té por que comencin a posar en dubte la seva autoritat. Per a ell seria una catàstrofe. Podria trontollar alguna cosa més que el seu lideratge a la batuda. Qui sap si podria perdre el càrrec municipal i tot.
Treu el cap amb cautela i fa una llambregada a l'exterior. La matinada transparent la rep amb gales translúcides. L'ambient és estrany, com si el temps s'hagués aturat en un instant de vidre. I no se sent ni una ànima. Lentament abandona la cova i comença a caminar. De primer sense rumb. Però després decideix que seguirà la sendera del nord, la millor per marxar de Torrebesses per sempre. Sap que és arriscat. Caldrà travessar una part de la vegetació boscosa, però no se li acut cap solució millor. Sospira interiorment. Haurà de moure's amb astúcia, com una guilla, i procurar no trencar el silenci.
El batlle tenia raó. En pocs minuts, la impaciència s'ha erigit en la mestressa de la batuda. Els homes parlen alhora, s'atropellen, protesten, se senten estafats, pensen que l'organització de la recerca ha estat un desastre i demanen explicacions a crits, amb veus cada cop més indignades. És inútil que el batlle els faci callar, tot al·legant que si criden la vella sabrà on són. Ara ja els és igual. Només tenen una cosa al cap: caçar la bruixa, venjar la mort de la petita Joana i tornar tranquil·lament a casa. Estan esgotats i necessiten dormir.
Quan porta uns minuts avançant, l'anciana percep una mena de remor ensordina que li fa aturar el pas. Amb tots els sentits alerta, es manté quieta, parant l'orella. Els ulls li llagrimegen a causa del fred intens, però ella no es belluga, només escolta. Les gotetes de plom no acaben de rodar, romanen immòbils damunt del seu rostre. S'han detingut congelades, com diminutes perles d'argent entre els solcs de les arrugues. En pocs instants, el murmuri apagat esdevé molt més fort. Ara ja no hi ha dubte. Són veus humanes i no estan gaire lluny. Agustina intenta reflexionar, però està atabalada. Se sent malalta i sense forces, el cos no li respon. Respira profundament per intentar serenar-se i decideix tirar endavant amb el pla establert. No pot fer gaire més. Sap que els homes són molts, però ella coneix bé el terreny. Al cap i a la fi fa anys que hi passa hores recollint herbes. No té altre remei que confiar en això. En això i en tenir per un cop a la vida una mica de sort. Es torna a posar en marxa. De seguida, però, un fenomen inesperat l'obliga a fer una pausa. Aixeca la vista sorpresa i tot d'una comprèn el mutisme cristal·lí d'aquella albada. Es tracta de la neu. Impoluts flocs de neu que davallen mansament damunt la terra erta.
Els homes no s'ho poden creure. Ara s'ha posat a nevar. La mala maror augmenta en el si de la batuda. No estan disposats a suportar la inclemència de l'hivern ni un minut més. O potser no és un fenomen natural aquell. Potser la bruixa ha emprat la màgia per fer venir la neu.
Segur, segur que ha estat així!
És una enviada del dimoni!
És diabòlica!
Ella ha fet venir la neu!
No saben si la neu pot beneficiar realment la fugida de l'anciana. No tenen temps de pensar-ho, perquè la ràbia per l'aparició del fenomen, l'esgotament i la gana els col·lapsa l'enteniment.
Agustina avança, molt a poc a poc. La capa de neu és cada vegada més gruixuda. Els flocs es precipiten voleiant arremolinats amb una rapidesa insospitada. Són grossos i rodons i li colpegen la cara. La vella té por de perdre l'orientació. Cada minut que passa sent minvar més i més les seves forces i està molt espantada perquè les veus dels seus perseguidors continuen sonant extraordinàriament pròximes. Penteja pesadament. A cada respiració dels narius clapats de gel li brolla un alè de febre. Es veu a si mateixa dues nits abans. La petita Joana havia desaparegut i ella ja sabia que era morta. Des de la cabana, entristida, sentia els veïns del poble buscant-la amunt i avall. Recordava bé la nena, molt bonica. La veia sempre jugant a la plaça. Semblava simpàtica, un belluguet, amb els plens de cabells rebels i despentinats. Una criatura innocent, però sense futur. Quan va arribar la visió, ella ja l'esperava. Però va ser frustrant, decebedora, perquè el do, l'odiosa maledicció del do, no li va permetre descobrir allò que realment importava. Tan sols va divisar un punt concret, el lloc pelat i mut. Un espai angost a la llinda del bosc, a l'altre extrem del poble. Enfurida, es va colpejar la closca amb les mans.
«Jo vull saber qui ha estat!», va cridar enrogallada. «S'ha de fer justícia!»
I va sortir corrent sense pensar en res més, sense mesurar les conseqüències d'un acte que, com ella bé sabia, ja no podria reparar el destí de la nena. Quan va arribar a l'indret, la terra gebrada amagava l'horror. Agustina, la gatzoneta, va començar a excavar. Va rascar follament, va esgarrapar els terrossos amb les seves mans nues, amb les ungles ennegrides de remeiera vella. La dominava la desesperació, però no va durar gaire. El cosset sense vida va aparèixer allà mateix, a poca profunditat, enverdit i desencaixat com un ninot macabre. I l'anciana Agustina es va posar dempeus, sense deixar de mirar-lo. Esperava un senyal, un avís, l'única descoberta que ara necessitava. Però no va arribar mai. I llavors la presència d'en Mateu aparegué impensada, i ella va haver de fugir perquè s'hi jugava la vida.
Les petjades dels homes fereixen la virginitat del blanquíssim mantell. La neu s'esquitxa de passes que ja no mantenen cap tipus d'ordre, cap organització de grup. Cadascú va a la seva sense miraments. Les queixes augmenten i pugen de to. El volum de les veus és cada cop més fort. El batlle, desesperat, intenta trobar un argument de concòrdia, però li resulta impossible. La situació se li ha escapat de les mans. Els ànims s'han desfermat i no hi ha res a fer.
en el moment que la Gutzil li dona l'alto, ella ja ho sap tot. Li ha estat mostrat sense estalviar detalls, amb una cruesa diàfana, l'anticipació més descarnada i ferotge de la seva vida, l'única, inevitablement, que li pertany per complet. L'avenir en un mirall, davant dels ulls. Apareix la figura de la Gutzil. Calça guants de llana, d'una escopeta de caça penjada a l'espatlla i està provant d'incorporar-se a la batuda després d'haver traslladat al poble el cadàver de la Joana. Fa un posat amatent, esperant identificar algun senyal que li permeti localitzar els companys. Camina amb prudència, sorprès pel gruix de la neu i parant molta atenció. Sosté entre els dits una torxa humida que sembla a punt d'extingir-se. La vella el veu ensumar l'aire com un gos. Potser intenta resseguir amb l'olfacte el rastre de les altres torxes. També el veu aixugar-se el nas, que goteja un regalí macuós a causa del fred, i rebufar sonorament mentre pica de peus a terra. Al cap d'uns segons, l'observa bellugar el cap amb un gest de satisfacció, tot aturant-se en sec. És evident que ha sentit la remor dels homes, la cridòria escalfada de la batuda, que no és gaire lluny. Agustina també la sent. La Gutzil rectifica la ruta en direcció a les veus. L'aire del bosc és de glaç i la primera llum del dia reverbera insolent entre els flocs immaculats. La bellesa del paisatge domina l'espai. La grandesa de la natura, indiferent a l'instant en què els fets sense pietat es precipiten. La Gutzil irromp al seu darrere. L'anciana el distingeix com en un joc d'espills. La mirada clavada, descobrint-la, fitant-la, assimilant que l'ha trobat, adonant-se que ostentarà per sempre l'honor d'haver caçat la bruixa, l'assassina malèvola de la dissortada Joana. Ha de decidir què fer en una fracció de segon, però en realitat no hi ha alternatives. La visió ha estat prou clara. Encara que ho vulgui, no es pot escapar. No té prou energia. Les seves cames són dos filferros desllorigats, de marioneta anyenca. A més, la resta de perseguidors es troben a tocar. Arribaran de seguida. I vénen enfollits, carregats d'agressivitat i de violència. Per això, quan la Gutzil li ordena amb un crit estentori d'autoritat solemne...
Alto! Alto en nom de la llei!
Ella es tomba lentament, amb docilitat pensuda, però intentant mantenir-se digna.
L'home es desprèn de la torxa i es llança damunt seu colpejant-la per sotmetre-la. Emet alarits de posseït cridant als altres. En poc temps la boscúria es transforma. Esdevé un espai d'infern, de caos enfurit i brutal, un esclat d'eufòria basànica sense control. La còlera es desferma com un doll incontenible i canalitza el malestar dels homes que ja no recorden el fracàs ni la fam, que ja han oblidat la incompetència del batlle.
Assassina!
Bruixa! Bruixa! És la filla de Satanàs!
Què t'havia fet la pobra criatura, eh? Què t'havia fet?
És dolenta!
Diabòlica! Hem d'acabar amb la bruixa!
Hem d'acabar amb la bruixa!
Algú d'entre la massa la sacseja com si fos un sac i li escupa la cara. Algú la tira a terra. Algú li destrossa el rostre a puntades de peu.
Matem-la!
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 Algú aixeca les mans i demana silenci. Després extreu de la butxaca, somrient davant l'expectació de la concurrència, una corda gruixuda.
L'anciana plora, però no per ella. Plora pel dom maleït que li acaba de desplegar davant dels ulls la certesa insondable. Ara, justament ara, ara que no pot respirar, que les cames li pengen en una demora eterna, que es mor entre roncs i espasmes d'agonia. Ara, ara que la vida se li escapa a glopades, que expira suspesa com una bèstia de l'extrem d'una corda a la branca d'un arbre. Entre les llàgrimes que cremen, observa les cares dels seus veïns. Desenes de rostres triomfals elevats cap a ella. Mirades il·luminades de conciutadans satisfets, relaxats, orgullosos de la missió acomplerta. Han desafiat el dimoni, han conjurat el mal. Ja poden dormir tranquils. Però no, ella sap bé que no, perquè el rostre de l'assassí és un d'aquells rostres. I el crim de la petita Joana, de la innocent i preciosa Joana, només ha estat el principi.